Anem a parlar de l'origen del rosari. Bon dia, Santi Cortells.
Bon dia.
A mi, el que se me traslada del rosari és que és una pràctica de pregària molt arrelada a la tradició cristiana, especialment dins de l'Església Catòlica. Compartixes?
A totes les religions, que és del que vol... Perquè del rosari hem parlat més d'un any. Hem parlat també de la història de les rosarieres, de la confraria, una de les dues confraries importants, marianes d'ací de Vila-real, però potser no havíem parlat tant del rosari com a instrument, tècnica, espiritual o pregària, com vulguem dir-li, i en el seu sentit més profund, que podria ser també el psicològic. Ara hem començat en una... Podríem dir-li mantra, encara que probablement a la majoria de pastors o capellans no els agradarà aquesta paraula perquè és d'origen oriental, però diguem la repetició del nom de Jesús en el seu idioma original, en, no recordo si és hebreu o arameu, que era Yeshua, no? Aleshores, vull dir, com ho deia el mateix Jesús o les persones del seu entorn, probablement arameu, Yeshua, no? Que després en grec i llatí és Jesús, Jesús en valencià. I aquesta repetició del nom de Jesús, doncs, sobretot, és una cançó que es fa o que té origen evangèlic, que podríem pensar que els evangèlics no són molt donats a les pregàries repetitives. Doncs bé, aquesta sí que la solen fer, jo ho he vist, no? I simplement consistís en repetir constantment el nom de Jesús. Vull dir, aquest, diguem, és un primer, entre cometes, rosari, que des del punt de vista psicològic consistís en repetir constantment la mateixa pregària. Està comprovadíssim, hi ha més, moltíssims estudis, que tot això tendís a reduir l'estrès. Les persones que tenen arrítmia en el cor i això, doncs sembla que el cor com que torna, almenys això he llegit, no? A recuperar el seu ritme, s'abaixen també les pulsacions, vull dir, tot això des del punt de vista físic està demostradíssim que té uns efectes i uns efectes molt beneficiosos. Ja després entrarem en la part espiritual, però des del punt de vista psicològic és molt bo. També millora la concentració, perquè avui en dia vivim en el món de la distracció constant, de la dispersió absoluta, i una pregària d'estes, del tipus que siguen, de la confessió o religió que siga, el que tendeix és al contrari. Per tant, molt recomanable des del punt de vista psicològic, i la part espiritual ja la deixa per a cadascú, això és més personal, però probablement una cosa comporta l'altra. D'on ve el rosari? Almenys anem a parlar del rosari cristià, catòlic i... pot ser també ortodox, perquè sabeu que les dues esglésies fins al segle XI estaven unides i tot això, no? Aleshores, el rosari cristià, quin origen té? Doncs, bàsicament, els salms. En un origen, doncs, el que feien els monjos, sobretot tenim constància almenys del segle IX, és a dir, això té més de 1.000 anys, molt més de 1.000 anys, probablement més antic, perquè tindre constància no significa que comenci ahir, sinó que és quan podem comprovar en textos, no, que es feia. Els salms són 150, aleshores els monjos el que feien era resar 150 parenostres, tots seguits, diguem-ne, en paral·lelisme als 150 salms. I ja apareixien, doncs, aquestes boletes que són el rosari, no?, i eren 150, i s'utilitzaven les 150 boletes d'alguna manera per a seguir el recompte d'este número màgic o espiritual, com vulguem dir-li, que és el 150, no? El 150 són tres mans. Que és molt fàcil sempre arribar a les conclusions de per què són 150. Tres mans, pare, fill i Esperit Sant, evidentment, no? O sigui, és la mà tres vegades, per tant, és la Trinitat, però també representa els salts i moltes altres coses, no? Després, amb el temps, sobretot adreçat a la gent més llega, amb menys cultura, i tot això substituís, perquè era molt més simple, per l'Ave Maria. Perquè l'Ave Maria, el ministre, el capellà, dia la primera part, Déu vos salve Maria, plena de gràcia, i el poble contestava Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors. La part, diguem-ne, més curta, aleshores era molt fàcil i aleshores ja va començar a aparèixer el nom del Saltiri de Maria. El Saltiri perquè ve de Salm, el Salterio de Maria. Esta pregària, este devocional, es va desenvolupant i sobretot al segle XIII, amb Sant Domènec de Guzmán, que és el fundador d'un dels dos ordes fonamentals de Vila-real, que són els dominics, doncs el que explica Alan de Roche, que és un beat que arreplega la biografia de Sant Domènec, és que la Mare de Déu apareix a Sant Domènec i li encomana difondre esta pregària com a arma espiritual. Aleshores, sobretot els responsables de l'expansió del Rosari són els dominics. Normalment s'associa el rosari als dominics i el via crucis als franciscans. Això és una altra pregària molt important. Si van a l'ermita, estan ahí les capelletes del sant via crucis. Es fa en certs moments de l'any. També sol estar dins de les esglésies. Veureu la creueta. I aquestes, diguem, eren les dues pregàries repetitives que repetien i que meditaven al voltant de uns moments de la vida de Jesús, no? Ja sabeu els catòlics que n'hi ha els quatre misteris: els gojosos, que són dilluns i dissabte; els dolorosos, que són dimarts i divendres; els gloriosos, que són dimecres i diumenge; i els de llum, que són el dijous. Evidentment, per exemple, els dolorosos són divendres, perquè és el dia que va morir Nostre Senyor. Per tant, tot té una explicació. Al principi, si fas el rosari complet, vull dir, fas tot, els gojosos, dolorosos, gloriosos, tot el mateix dia. Això ja es diguen en versió hardcore per aquí, i si no, doncs fas només una part, no? Aleshores, en el rosari catòlic, doncs vas en les boletes, no? Sempre comences amb la meditació. Tots els catòlics ja ho sabran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, vas fent els, que no me recorde, els 10 Ave Maries, crec que és primer un Pare Nostre i acabes en un Glòria, Glòria al Pare, al Fill i a l'Espírit Sant, diguem, sempre com és el Pare Nostre i la meditació sobre el misteri que corresponga. Quin context fa, sobretot a Vila-real, que arriba esta pregària, però a l'estat espanyol, a Europa, hi ha un context molt clar, que és el de la batalla de Lepant. Haureu sentit parlar de Cervantes, sí, que era el manco de Lepanto, no? I doncs què passa? Al segle XVI, l'imperi otomà, els musulmans, amenaçaven seriosament el Mediterrani cristià. I totes aquestes batalles és que apareixen en la literatura, en el Tirant lo Blanc, apareixen constantment, no? I els turcs conquerissen Xipre i anaven a arribar ja a Itàlia, al cor del poder catòlic. Aleshores apareix un papa, que és Pius V, que era dominic, precisament, i este papa, que era dominic, era molt devot del Rosari, perquè era dominic, ja m'he explicat la relació amb Sant Domènec i el Rosari, i aleshores ell aconsegueix formar el que s'anomena la Lliga Santa, que era una coalició entre Espanya, que tenia Felip II com a rei en aquell moment, Venècia i els estats pontificis. Els estats pontificis eren mitja Itàlia, per a que ens entenguem. No era el Vaticà conforme avui dia. És a dir, el papà tenia gran part del que és avui dia l'estat italià. I sa batalla va ser una batalla sobretot naval i té lloc el dia 7 d'octubre al golf de Lepant, que està en l'antiga Grècia, i es guanya esa batalla. I aleshores el papa ho atribuís a la Mare de Déu del Roser. Això provoca que, entre altres coses, a Vila-real, en honor a aquesta batalla, es dedica una capelleta a la Mare del Rosari, que és precisament la que després va convertir-se en la capelleta dels Frares Alcantarins, on Sant Pasqual va viure els seus anys a Vila-real.
Que curiós!
I estava dedicada precisament a la Mare del Rosari, que de fet hi ha també documents que testimonien que els dominics també es van interessar per aquesta capelleta, perquè realment és la seva patrona, la Mare de Déu del Roser.
Sí, sí.
També pregunta sempre la gent si Roser o Rosari. A veure, la paraula arcaica és Roser. La paraula valenciana antiga és Roser. Rosari està bé també perquè ve del llatí Rosarium. I Rosarium, Rosari, vull dir, és paraula llatina. Però en la seva etimologia és més antiga, però el que passa sempre en totes les llengües, la paraula Roser, després per influència del castellà, comença a fer-se servir Rosari també. Uh-huh. Rosari també és per ser una paraula masculina i n'hi ha gent que és home i que és dona que té ixe nom.
Ixe nom.
El que passa és que és més habitual associar-lo a les dones perquè està vinculat a la devoció a Maria, que és dona. Per això normalment, però hi ha gent latinoamericana, he conegut més d'un, que es diu
són Rosario.
Homes, i es diuen Rosario, uh-huh. perquè és que és masculina la paraula, no? És curiós perquè diuen les... Bueno, sol dir-se que els que anaven a esta batalla portaven el rosari penjat al coll, com a devocional.
Els que anaven a la batalla...
Els que anaven a la batalla de Lepant. És una de les coses que es diuen al voltant de... És molt curiós, no? Perquè avui en dia hi ha gent moderníssima que se'l posa, no sap ni d'on ve, ni què significa, ni res, però com queda bé i queda bonica, i ui, jo ho he vist més d'una vegada i de dos, posar-se els xicuelos, no?, un rosari ahí al coll, sí. I no sé molt bé si... Jo l'he resat mil milions de vegades en el seminari.
Servís molt per a relaxar-te, eh? És a dir, inclús pots anar fent-lo mentre fas un viatge, perquè la gent que no ho ha provat mai, que ho provi, i veuran com allò que dies al principi funciona, eh?
Bé, a partir d'este devocional que fa este papa, doncs es multiplica també l'herència artística, se representa normalment a la Mare Déu del Rosari en el xiquet Jesús en el braç i entregant-lo a Sant Domènec i a Santa Caterina de Siena, que és una altra de les que, diguem-ne, que fomenten la devoció. M'agradaria, ja que estem, doncs, comparar una miqueta la nostra tradició del Rosari, perquè molta gent se'n va allí lluny, a la Índia, a buscar altres espiritualitats, i de vegades no coneix ni la seva pròpia, cosa que, doncs bé, sembla trist, no?, perquè està bé saber com està a casa i després ja conèixer la dels altres, no?, com a mínim, no? Aleshores, bé, com he dit, la paraula rosarium, jardí o corona de roses, evidentment simbolitza els pètals d'una rosa, els, diguem-ne, cada pregària, cada... Déu vos salve Maria, que preguem, doncs és el pètal d'una rosa que va caent i és com una ofrena, les flors, normalment als sants i a la Mare de Déu que tots coneixem. Després n'hi ha un que t'he portat així, que és l'ortodox. Evidentment té el mateix origen que he dit, dels sants al principi, i s'anomena el Komboskini. El Komboskini ortodox, també l'anomenen Chotki, ve de Kombos, que vol dir nuc, i Shoinion, que vol dir cordó, d'acord? Normalment l'església ortodoxa té més relació amb el grec que amb el llatí, que és l'església llatina, per això es diu església llatina, i diuen que són catòlics, apostòlics i romans. El podem sentir, el Komboskini?
La primera oració con devota postración, oh Santa Trinidad, de nosotros ten piedad. Asiduamente oraré y al maligno venceré. La segunda oración al Señor y Salvador, ten piedad de mí, Jesús, de tu siervo pecador. Asiduamente oraré y al maligno venceré.
Oraré,
al maligno venceré.
en el Comboschini sol repetir-se contínuament la frase Senyor Jesucrist, fill de Déu, tingues pietat de mi pecador. I com diu esta cançó del cordó de l'oració, que és un dels noms que té, diguem-ne, sobretot en l'Església ortodoxa, quan arriba als països llatins, no? L'anomena així, el cordó de l'oració, doncs es va repetint, igual que el rosari, són 10 pregàries, i quan parem repetim la frase que he dit, Senyor Jesucrist, fill de Déu, tingues pietat de mi pecador, i repetís el Pare Nostre. És un rosari més cristològic, que el catòlic és més centrat en la Mare de Déu, és més marià, no? Encara que en el catòlic també està el Pare Nostre i el Glòria al Pare, el Fill i l'Esperit Sant, per tant, la devoció a la Trinitat al final. D'acord, aleshores... Però és molt similar, de fet, l'he portat així, si el veus, és que és quasi
sí,
igual.
Sí, el que a mi, per exemple, el veig, em falta el Crist, evidentment, em falta la imatge de la Mare Déu, clar, perquè lògicament és així. Però a mi me pareix meravellós poder fer este programa perquè si no, no haurà tingut, o fins ara no haurà tingut l'oportunitat d'escoltar el rosari ortodox, no?
Sí, esta cançó del cordó de l'oració, del cordó de la pregària dels ortodoxos, que tenen un rosari que es resa d'una altra manera,
sí.
D'acord? Però que és, que és quasi igual, vull dir, la meditació, la tècnica és la mateixa directament. I l'origen és el mateix, són els salms, perquè com he dit era la mateixa església en origen. I això els ortodoxos i els catòlics. I al principi hem parlat dels evangèlics. I diu, és que els evangèlics, com no solen aprendre pregàries de memòria, no, bueno, no tots, depèn, no?, de la rama. Doncs sí, jo, per exemple, he vist esta de repetir contínuament el nom de Yeshua, Yeshua, sí. Yeshua, Yeshua, i això deu entrar en una meditació molt profunda, no? Després tenim en l'Islam. Evidentment, l'Islam també havia de tindre el seu, entre cometes, rosari, que ells anomenen misbaha o tasbih. L'etimologia ve de l'àrab sabaha, que vol dir glorificar o proclamar la glòria de Déu. L'estructura, en este cas, havien dit que l'ortodox és de 33, 50, 100 o 300, este té 99, que això és el número 33 repetit 3 vegades i correspon als 99 noms d'Alà. Novament, ens podem recordar també dels 33 anys que va complir Jesucrist, Nostre Senyor, de la Trinitat, del número 3, evidentment. El número 3, que està, com sempre comenta, en les falanges de qualsevol dit nostre, el que comptes el gros, un, dos, tres, d'acord? Aleshores, això. També el rosari, per cert, es pot resar amb els dits. Això jo ho he fet alguna vegada, amb els mateixos dits. És una manera de seguir, perquè està basat en el propi cos. Bé, i el que es fa en este rosari és repetir fórmules de glorificació. Subhanallah, glòria a Déu, alhamdulillah, lloança a Déu, Allahu Akbar, Déu és gran. I van repetint constantment el que s'anomena en àrab el dhikr, que és el record, que manté el cor despert en la presència divina i... Per cert, en el sufisme, els derviches, estos que donen voltetes, el rosari és una ferramenta de concentració fonamental. Si heu vist els derviches, que són molt coneguts, és que aneu a Turquia i això suposa que ja com a espectacle fins i tot la gent ho coneixerà. Després tenim l'hinduisme. L'hinduisme té una mena de rosari que s'anomena Japamala, que ve del sànscrit, que és una llengua que és de la mateixa família que la nostra, indoeuropea, i en el sànscrit japa vol dir repetició devota d'un mantra, esta paraula, i mala, que vol dir collaret, japa mala, collaret i mantra. La paraula mantra o sonarà el om, 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 esta repetició contínua. L'hinduisme té 108 contes, 108, aleshores... i n'hi ha després una contadora central, igual que passa en el catòlic i l'ortodox, esta central s'anomena el Meru. I bàsicament el que fan són repetir mantres com el Om Namah Shivaya, dedicat a Shiva, o Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. L'origen antiquíssim, ja s'esmenta als Upanishads, les sagrades escritures hinduistes, i els ascetes i els yogis els feien i el fan sentir per a mantindre la concentració i fugir de les distraccions. El budisme, molt semblant a l'hinduisme. Un moment. El budisme del sànscrit mala, d'acord, s'anomena mala. Els tibetans, que és una variant del budisme peculiar, l'anomenen trengwa. I en aquest cas són també 108 contes. Vull dir, totes aquestes religions orientals tenen un rosari molt similar, molt paregut. I després tenim el del judaïsme. El del judaïsme no és un rosari com a tal, però ells fan servir el que s'anomena el tefilí o el tzitzit, que és també un objecte en funció ritual, i el tefilí són unes caixetes que tenen uns pergamins en unes pregàries que són en record a la Torà i a la llei de Yahvé, no? De Déu. I després estan el tzitzit, que són, diguem-ne, se'ls desprenen del tàlit, que és un com una mena de mocaor que es posen els jueus en el camp, no? És el tàlit, i pengen com uns fils en uns nusos, i són en total 113, que són els 613, que són 613 preceptes que n'hi ha de la llei jueva, de la llei de Déu, en la Torà. I el que fa és repetir i recordar constantment el vincle en Déu mitjançant un gest físic. Haureu vist els jueus quan preguen que van avant i arrere contínuament,
sí,
per a fer aquestes pregàries,
sí,
en el,
sí,
tàlit damunt del cos. Doncs això és una meditació, és una tècnica de meditació, o alguns religiosos preferissin dir que no és una tècnica, com passa en les religions orientals, sinó que és verament una pregària, no? Una de les coses que m'havia deixat abans, que psicològicament ens ajuden en aquest tipus de pregària, diuen els psicòlegs que estimula la neuroplasticitat en àrees de la concentració i també de la compassió. És a dir, allò que avui en dia, en llenguatge modern, s'anomena l'empatia, i que estem perdent cada vegada més, no? Sembla ser que aquestes tècniques...
Tornem-lo a dir. La compassió, el que sempre han dit que tinguem, és la empatia.
Clar, perquè tu quan estàs en la distracció...
La compassió és la empatia, recordeu-lo.
Estàs en la distracció constant, tu no te centres mai en res ni en ningú. I per tant, no penses en res ni en ningú. I això és l'ego elevat a la màxima potència. Però quan te concentres, pots compadir-te i empatitzar amb l'altre. És que potser no sembla tan evident, però ho és. Si ni tenim falta de concentració, no podem pensar en els altres, ni en res. Només podem pensar en sobreviure,
però
menjar
com,
i dormir.
Però com hem arribat a descartar aquestes paraules del nostre llenguatge i adoptar-les que són guais per a aquest temps, i a més dir, jo sóc una persona molt empàtica, és dir, i si te diuen, és una persona compassiva, i dius, no, però eres empàtica? Sí.
Però una cosa va associada a l'altra, perquè si no tens compassió no tens empatia, i si no tens empatia no pots compadir-te de ningú.
Però perquè veus, tot era contrastant, veus tan normal, i sin embargo ens hem apartat tant de tot allò que pensàvem que... És com si ho haguem demonitzat. Bueno, jo parlo des del meu llenguatge catòlic.
És el signe dels temps, el signe del temps, i suposa que algú l'interessarà, és mantindre'ns distrets i dispersos contínuament. I l'últim que ja havia pensat, que a vosaltres us sonarà molt, si sobretot si aneu a Barcelona i els veieu per les Rambles, que són els Hare Krishna, que és Hare Krishna, tenen el que s'anomena el Japamala, i repeteixen constantment la pregària Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, 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 Hare Hare, d'acord? Japa, en sànscrit, vol dir repetició murmurada, i mala, garlanda i collar, el mateix que havia dit abans per a les altres religions. I també ten 108 contes.
Deixeu-me passar, frets! Xiquetes, pugeu! Pugeu darrere meu! Pugeu!
Panderoleta, a veure.
Hòstia, que estic una miqueta fatiga. Dime, guapetona.
Seguim, la musiqueta la tenim ahí.
Que ha portat el meus amics a tocar el marindinga. El marindinga i el mangera. Tu saps el que és el marindinga i la mangera? Ui, que és una cara que si te parlarà xino.
Panderoleta, és que anem a veure. Santi, esta... irrupció que hem tingut en aquests moments així dins de la peixera de la ràdio, es diu una peixera, això, en la panderoleta, totalment rapada i tota la colla que porta darrere musical, que de vez en quan mos pugen la música de colp i mos la tornen a baixar.
A veure, veure's Hare Krishna, que canta.
Canteu, xiques, canteu! Rosamari, toca el rindanga! I tu, la mangera, apeta el vent!
Toma, toma!
A veure,
panderoleta, un moment. Bueno. Això és perquè ell va sentir el dia dels calvos, ha dit, ja que repasse, que s'ha convertit, és que no ho entenc.
Nosaltres anem per ahir amb peluques, però quan hi ha mercat, ens llevem les peluques.
Ah.
Tot va començar perquè Rosa Mari estava molt grossa, saps? Estava molt grossa i el metge li va dir, tu tens que fer una dieta vegetaliana perquè estàs massa gorda. Vaig a dir-t'ho clar, li va dir. Perquè anava al... Ja anava en túnica ella, ja no portava roba perquè estava pareixia el Demi Russos ella quan anava... I tot és en solidaritat en ella, saps? Dic, xica, n'hi ha una religió, perquè esta del rosari i nosaltres ja estem fartes ja. Anar a les 6 del matí a resar, això és molt avorrit. I jo un dia mirant per la tele vaig veure uns en la Rambla de Barcelona i que anaven vestides de túnica, saps? I damunt menjaven verdura. Jo dic, ostres... Això és el que li va
a estar. És a dir, Panderoleta, tu m'estàs dient que avui que és mercat,
claro.
Vosaltres de normal porteu peluca, vos lleveu les peluques i de cop sou Hare Krishna.
Però vols dir que mai al mercat ahir a ballar no mos has vist? Totes les dones, oi, vinga, aplaudimos.
Però jo que anava a pensar-me, Panderoleta, que eres tu. Entonces, i que com has escoltat a Santi parlar del rosari, has pujat?
Claro. Vinga, ensenya-vos el Japamala. Nosaltres recem el Japamala ara, que és que mos agra més. És més divertit. Perquè va acompanyar de música. Va, Rosa Mari, toca la mangera, toca la mangera. Has vist els patillets? Pues que sàpies que el que m'ha costat convèncer-la que són platillets xicotets. Li va furtar. El fill et toca jo la banda, saps? I ella me venien els platillos i els grandes. Dic, xica, que això no li pega al Mari Krishna.
Però això és una fe. Santi, jo em pregunto a voltes si és de veritat una fe o una posada en escena.
Bueno, una miqueta tot, no? Perquè tot és comunicació en esta vida. A més, així que això és una ràdio. Suposo que és una manera de comunicar la seva opció espiritual.
Panderoleta, és una opció espiritual?
Ai, jo no sé, però m'ho passa el pipa, saps? I més com anem vestits ahir a donar la vara a la trunya a tots aquests que venden verdura, saps?
Sí.
Dic, xica, i sa coliflor que la tens una miqueta potxa que no me la donaràs? Home, senyora, que està més dura que una pedra, diu que està potxa. I jo l'agarre i faig com que se me cau en terra. Ara sí que està potxa, veus? I me la trac més barata.
Però això són trampes.
Que s'enterarà.
I teniu algun lloc, clar, perquè així hi ha alguna associació, bueno, no sé si ens costa, si hi ha alguna associació de Hare Krishna...
Quan arrepleguem d'aixos caixons de verdura, perquè al final ens en portem 5 per fer mandonguilletes de verdura, saps? I ens anem allà al local de l'associació d'ací del centre, saps? I allà ho cuinem tot.
A veure, Panderoleta, ja, ara ja me despistes total, és a dir... m'has dit el local de l'associació de la zona centre.
Claro. Allí, que sempre està buit, allò. Jo dic, pues com no està buit, pues nosaltres entrem, encenem el foguer allí.
I Panderoleta, però tu estàs segura que és l'associació de la zona centre?
Ai, pues claro. Ai, no és allí.
No pues sé, jo que sàpia no ne tenen,
A veure si m'ho entrem així al casino, ara que està tancat. Pues no sé, ara m'has ficat en duda.
Però vos diuen, n'hi ha cuina i de tot?
Ai, pues, ostres, tu, que és allà al casino. Pues l'altre dia n'hi va un obrer ahí que mos va enviar. Vostès, què faràs, sí? Que estem així fent reformes.
No. Tu m'has dit que tenen l'associació de la zona centro.
Ai, pues nosaltres mos pensàvem que era ahí. I jo dic, pues així mateixa. Diu, ja que n'hi ha una botella de butano. I un d'això, pues ahí fem les verduretes... I
només estarà vostè reivindicant...
Ai.
La sede de l'associació de la zona centro.
Se que nota que vostè... la meva cosina està demanant el local.
Que de vostè ho crec tot jo ja,
És que jo m'ha dit, puja ara que n'hi ha un consejal allí, un regidor, a veure si li traus el local, ja, me caguin la puta, que portem suplicant-lo i no mos el donen de cap manera.
Santi, esta dona no pega punta sense fil,
A més, un moment ideal per rezar el rosari.
A veure
si me'l donen, no? I és que no tenen CD, panderoleta. És dir... numerito de Hare Krishna i tot per a poder tindre local?
Ni montem ahí, vull... Diu, mira, si fer-ho la ser local, així al centre, mira el divertís que estem. Nosaltres venim així totes les setmanes. Que vull vindre a veure l'espectacle del Hare Krishna com ballem, per cert. Mari Gracieta encara no ha perdut cap pilo, saps? Se pega unes fartaes de verdura. Segur que té que tenir retenció de líquids o algo. Però bueno...
I ara bon torneu, no? A sí, seguir en la cançoneta.
Anem a cantar allí, a veure si recaudem alguna perreta.
I en després veneu al local, no?
I no han per cert, no han convertit a ningú. Se veu que així el catolicisme està molt arraigat, saps? Perquè, vamos, mira que ballem i votem i mos deixem ahí les campanetes. Mira, va por... Antonieta porta 4 biombos de Colón. Saps? Colón i això del llavar.
Sí, això que era redó, no?
Sí,
era redó.
Ella diu que és el mirindangà. Diu, xica, el timbal, a veure si te gastes una perra en la pensió que estàs cobrant, punyetera, i te compres un timbal com toca. I que això sí que és el mirindangà de veritat. Ella va dir en el lasso de Colón, que queda molt cutre. I l'altre en els platillos del fill. Ningú se creu que són del Hare Krishna. Menys mal que anem una miqueta...
Com no ho entenen molt...
Sempre
serà que és el teatre al carrer, sí.
M'ha tingut que reparar el cap perquè s'ho crega la gent.
Com n'hi ha moltes companyies de teatre. Doncs igual pensen que és del teatre al carrer.
Doncs algun euro repleguem, no te creguis tu.
Bueno, gràcies per esta visiteta.
Sí, bueno, anem a per més verdura, que no n'hi ha croquetes. Bueno... De part de la meva cosina, que a veure si ens veurem-nos al local.
Aniré a visitar, a veure com feu i se'n menjar vegetària.
I se'n mandonguilla, que estan boníssimes, saps?
Ale, adiós, Fandariota.
Adiós, guapos. Molt bé, toca la musiqueta.
Santi, la màgia de la ràdio sempre és com que és un punt de trobada per a tot el món, així a la ciutat de Vila-real i els que venen de fora, clar.
Aixina és. Me deixes dir una cosa que no l'he dit abans.
Ah.
La part de baix del rosari, que si no me matarà el mossèn que va tindre al seminari. El primer és la senyal de la creu, el segon el credo, el tercer el pare nostre, després tres ave maries i acabes en el glòria. I després ja comences el rosari normal. Però bueno, la panderoleta que continua en el seu Hare Krishna.
Bueno, baixarem a visitar-la, no? Sabem que ara tots els dimecres tenim el Hare Krishna este improvisat i este posat en escena de panderoleta. Santi, t'agraïsc especialment, personalment, l'haver pogut sentir altre tipus de resar un rosari. Uh-huh. I altres noms que se li posa al rosari. Uh-huh. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres, per convidar-me.